L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Amb el bon temps, els incendis malauradament tornen a centrar l'interès informatiu. Avui coneixerem el darrer que ha cremat al terme de Benifallet 30 hectàrees. També avui donarem compte del judici que s'encetava ahir a l'Audiència de Tarragona per l'assassinat l'any 2008 d'una mare i el seu fill al nucli antic de Tortosa. Som avui ja a dimarts, dia 25 del mes de maig. Aquí comença l'informatiu amb les MUT. Amb l'arribada de la calor, malauradament, arriben també els primers incendis. Si ahir els explicaven que a Camarles se n'havia produït un que cremava 3 hectàrees, ara hem de donar compte del que ahir per la tarda, als voltants de les 6, començava la zona de la Font d'Endé, al terme de Benifallet, una zona amb pinassa, pi blanc i matoll. Una trentena d'efectius terrestres i mitjans aeris han treballat amb el mateix incendi. Des del Servei de Premsa dels Bombers de la Generalitat de Catalunya ens oferien per a les MUTE la darrera hora.
L'incendi, que està situat a la zona de Benifallet, per part de bombers es va rebre l'avís al voltant de les 16:50 de la tarda d'ahir. Un incendi que ràpidament es va anar escampant, estava situat a la zona de Font d'Endé, una zona de pinassa, pi blanc i matoll, que es troba al nord de Benifallet, entre la carretera C43 i el riu Ebre. Hem de dir que l'incendi van estar-hi treballant els bombers durant tota la tarda i al voltant de la 1 de la matinada es va poder donar en fase de control aquest incendi. Aproximadament va afectar unes 30 hectàrees de vegetació i a hores d'ara doncs, encara continuen els bombers treballant per acabar de donar per controlat totalment aquest perímetre que a hores d'ara doncs, sembla que ja no creix perquè ja està en fase de control però que encara queden punts calents que cal assegurar que no puguin revifar-se. Per tant, d'aquesta doncs, manera, doncs, ara per ara els bombers amb una trentena de vehicles i també 5 mitjans aèris doncs, estan fent tot aquest seguiment de tota aquesta zona afectada per l'incendi que en aquests moments, doncs, com dèiem, està en fase de control.
Recordem que el foc ha cremat una extensió aproximada de 30 àrees. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté activat des d'un quart de 10 de la nit del passat dilluns la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem a donar compte ara del judici que s'està realitzant per la mort d'un jove i la seva mare al nucli antic de Tortosa el juny del 2008. Un dels dos acusats reconeixia que va disparar-los, però que ho va fer per defensar la seva família. Durant la seva declaració, Lluís Gavarri descrivia la víctima com una persona agressiva i perillosa i que a causa de forcejar amb ell arran d'una discussió per drogues es va produir les morts sense intencionalitat i més com un acte reflex. L'escoltem.
Mal, pegó a ella, me tiró encima, yo con todo mi nerviosismo y con el miedo que le tenía, porque era una persona conflictiva y era muy conocida en el barrio por su carácter violento, pues le disparé. Yo no soy un tirador profesional, con la mala suerte que le dio en el pecho, en la tripa, no sé dónde le dio y cayó al suelo. Acto seguido, me se tiraron el padre y la madre encima, me cogieron la escopeta, yo tenía miedo que acabara ese cartucho que quedaba en la escopeta, que fuera a parar algún crío o alguien. Intenté hacerme con ella, pero eran dos contra mí, no pude, con todo el reforcejeo, me se disparó el arma otra vez, dándole a la mujer, que no tenía culpa ninguna, le dio a ella, y nada, se cayó al suelo y...
Vamos a ver, Luis.
Per la seva banda, la vídua de José Manuel S., el jove de 27 anys mort junt amb la seva mare de 60 en aquest doble crim, reconeixia que no va veure qui va disparar al seu marit ni tampoc la seva sogra. La vídua, Juana P., recordava que va veure els dos acusats d'homicidi, Lluís i Manuel Gavarri, i un tercer germà, Antonio, no imputat, fugint del lloc dels fets. En la seva declaració recordava que ella estava just al costat del seu home quan el van matar.
Que abrieron la puerta y dispararon a bocajarro. O sea, me dispararon, me hubieran podido dar a mí, lo hubieran podido dar al niño, lo hubieran podido dar a mi suegro. Pero fueron seguro a quitarse al del medio, no sé por qué.
¿Dónde no estaba usted?
Con él. ¿En eso? Al lado de mi marido. Al lado, que si no le llego a poner las dos manos, en vez de ponerle las dos manos en un hombro, se las hubiera puesto en los dos, a mí me hubieran volado la mano. Mi suegra, es que murieron los dos prácticamente, o sea, fue disparar a uno y disparar a otro seguidamente. O sea, fue disparar un tiro y otro seguidamente.
D'altra banda, l'advocat de l'acusació particular, Javier Alonso, creu que els fets importants quedaran provats, però que el judici serà complicat pel que fa a factors més subjectius.
Això és el que farà una mica complicat el judici, perquè tot el que són aspectes físics, d'on estava, on no estava, l'escopeta sí, l'escopeta no, això és molt clar. Però el que són aspectes subjectius farà que el judici sigui una mica més complicat. Sí, molta pericial de tipus psiquiàtric i de ese tipus.
La tensió entre les famílies va obligar a activar un ampli desplegament policial per a la vista, que començava amb retard perquè la defensa volia que se celebrés a porta tancada i sense senyal d'emissió per als mitjans. La següent informació ens arriba des de Deltebre i d'un tema que centra el nostre interès, la plaga del cargol poma, ja que des dels primers mesos de l'any s'estan portant a terme mesures per combatre-la. Entre aquestes, recentment s'ha posat en marxa el segon pla d'ocupació per seguir-la controlant. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Un equip d'11 persones contractades a través d'un pla d'ocupació continuaran les tasques de vigilància i control de la plaga del cargol poma al Delta de l'Ebre a partir de finals de mes. Aquesta és la mateixa fórmula que es va adoptar els primers mesos de l'any, però ara la durada del pla d'ocupació serà de 6 mesos en lloc de 3. Des que l'agost passat es va detectar la plaga, s'han extret 37.000 exemplars adults i 20.000 postes de séquies de desguassos i del riu. Tot i que el govern sosté que la població d'aquest mol·lusc invasor està estabilitzada i ha delimitat una zona de confinament de 3.900 hectàrees entre l'ermita de l'Aldea i el Fangar, hi ha intranquil·litat entre els productors d'arròs i les organitzacions ecologistes per l'impacte que podria causar aquesta plaga, ja que podria reduir de manera considerable la producció d'arròs. El director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural explica que la prova de foc sobre el control de la plaga es veurà ara al mes de juny, amb la calor. Toni Espanya.
Jo diria que s'han erradicat més del 90% de la població adulta que havia proliferat. Els juvenils, clar, són animals molt xocotets, no sabem fins a quin punt això ho tindrem controlat o no. I bueno, la prova de foc serà ara, al començament de l'estiu, a veure quines postes hi ha i quins llocs hi ha havent. Este pla d'ocupació, que n'hi ha hagut 10 o 12 persones treballant uns mesos recollint adults, pues, que durant el començament de l'estiu també puguen tornar a treballar per eliminar postes, i ens reservem com a última opció, pues, el tractament químic. No? És a dir, si tot deixi bé que amb això no hem sigut capaços d'eliminar-ho del tot, pues, tenim algun producte que podríem utilitzar per erradicar-lo, però clar, com estem en un lloc, diguem-ne, delicat com és el Delta, és una última carta que tenim a la mà que si cal jugar-la, doncs la jugarem, no? Però ara per ara prioritzem, doncs, els tractaments físics i mecànics.
La tasca dels treballadors d'aquest segon pla d'ocupació consistirà en continuar recollint els cargols adults dels desguassos del Delta i el riu Ebre, a més de fer prospeccions visuals i donar suport a les tasques mecàniques d'eradicació.
Des del canal, la promoció turística centra avui el nostre interès, la promoció dels atractius del territori, i és que la població va acollir la passada setmana els participants en un Farm Trip, un viatge de familiarització per a tour operadors europeus, un viatge que va ser organitzat per l'Agència Catalana de Turisme i del que ens en parla en la següent crònica Domènec Ramal, des del canal Ràdio. Bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des del canal parlem avui de qüestions relacionades amb la promoció turística i ho fem per destacar que la passada setmana, concretament els dies 19 i 20 de maig, dimecres i dijous de la passada setmana, 13 operadors turístics procedents de diferents mercats europeus com Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit, Hongria o Àustria, entre d'altres, tots ells operadors adscrits al Farm Trip, o el viatge de familiarització número 6, van poder conèixer in situ la nostra destinació, els atractius turístics de les Terres de l'Ebre i d'Alcanar i el territori en un viatge celebrat de prospecció. Aquest workshop professional va ser insertat per l'Agència Catalana de Turisme en la seva programació anual com una de les accions de promoció turística més importants per al 2010 sota la denominació By Catalunya. La previsió és que aquest viatge genere entre 2.500 i 3.000 contactes comercials entre empresaris turístics i tour operadors, ja que a nivell català s'hi han inscrit 150 tour operadors provenents de 22 països, tots ells interessats en el nostre mercat en general i amb 11 fam trips, amb 11 viatges de familiarització diferents arreus de l'àmbit autonòmic. Sota el títol Gaudix de la natura i de la cultura i la gastronomia es va elaborar la proposta per a les Terres de l'Ebre, on només hi tenien cabuda els membres dels clubs de productes de turisme de Catalunya. En aquest cas, l'Ajuntament d'Alcanar, com a membre del Club de Gastronomia i també membre del Club de Cultura, va tindre l'opció de participar en aquest esdeveniment, el qual, gràcies a la bona predisposició de diversos establiments turístics locals, va poder ser-hi present i constar al programa d'aquest viatge de familiarització. Cal remarcar que el grup de turoperadors van gaudir del confort de l'oferta canareva de turisme rural, allotjant-se al tancat de Codorniu, i van assaborir també la cuina tradicional marinera típica de les cases d'Alcanar, amb el sopar de benvinguda celebrat al restaurant Mareny, a les cases d'Alcanar, un sopar que a més va comptar també amb la presència de l'alcalde, Alfons Montserrat, i el regidor de turisme, Josep Bord. I per fi es va donar a conèixer també l'oferta cultural i patrimonial del nostre municipi amb la visita guiada al poblat ibèric de la Moleta del Remei, una visita que va ser organitzada per la Regidoria de Turisme i que va comptar també amb la col·laboració de l'Oficina Municipal de Turisme del nostre Ajuntament, que en tot moment es va encarregar de la coordinació del servei d'acollida prestat per als agents turístics internacionals. Ara tan sols queda el recollir els fruits d'aquesta acció promocional per a les diferents empreses locals que hi han participat, així com també per al municipi en el seu conjunt.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 28 de maig fins al 6 de juny arriba la sisena setmana del Medi Ambient, Parc Natural del Delta de l'Ebre. Exposicions, visites guiades, conferències, audiovisuals, cinema, museus, tallers. Del 28 de maig al 6 de juny, sisena setmana del Medi Ambient. Més info a parcsdecatalunya.net o al telèfon 977-482-181. 977-482-181. Sisena setmana del Medi Ambient. Parc Natural del Delta de l'Ebre, del 28 de maig fins al 6 de juny.
Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar sang. Vine a la Marató.
Dissabte, 29 de maig, Marató de Donació de Sang a Sant Carles de la Ràpita.
De les 10 del matí a les 10 de la nit, vine a donar sang al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Organitza l'Associació de Donants de Sang del Montsià i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport del Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut i amb la col·laboració de les entitats esportives i culturals del municipi i Ràdio Ràpita.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Cada dia per estar al dia, l'informatiu de Mute.
Obrim ara la plana a la cultura i a les tradicions. Primer per donar compte del naixement del Museu de la Pauma al Mas de Barberans, un museu que ja comença a realitzar les primeres activitats culturals, de les que ens en parla en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Finalment, i després de 8 anys de gestació, el Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma al Mas de Barberans és una realitat. El centre es va inaugurar a principis d'aquest mes de maig i el proper 5 de juny es farà la primera activitat, un curs de cistilleria de 10 del matí a 2 de la tarda. L'objectiu del museu, segons que explicava Cristina Cardona, una de les responsables del centre, és, d'una banda, revitalitzar l'economia del municipi i, d'altra, fer-ho posant en valor una artesania ancestral, recuperant el patrimoni etnològic, disposant al mateix temps d'un espai físic on poder-lo exposar.
Pues sí, de fet, l'interès principal nostre era este, no? És una cosa que hem estat treballant ja des de fa doncs, uns 8 anys i a poc hem anat materialitzant-ho a partir d'este centre de desenvolupament rural que el que pretén és això, no? Lo, com molt bé dies, fer que el nostre patrimoni etnològic no quede desaparegut en l'oblit i tindre un espai físic en poder-lo trobar. Un espai físic que igual pretén ser un espai expositiu, per això també li diem el Museu de la Pauma, com ser un eix articulador de projectes i iniciatives per a aquest patrimoni no quede mort, no? Que sigui dinàmic.
Com acabem d'escoltar, Cardona explicava que aquest Museu de la Pauma al Mas de Barberans no es vol limitar solament a ser un element expositiu, sinó que també vol articular projectes i iniciatives que li puguen donar una dinàmica. Per això s'organitzaran, al decurs de tot l'any, diferents demostracions artesanals i cursos de com es treballa la pauma. El primer, com hem dit, serà el 5 de juny. Tractarà de com elaborar un sonall de vímet.
Sí, bueno, nosaltres organitzem la Setmana del Medi Ambient, la primera setmana del mes de juny, que és quan se celebra pues, a tot arreu, i coincidint en aquesta setmana del medi ambient, en tenim pues, altres activitats de coneixement de l'entorn, d'aprofitament sostenible de recursos i tal, el que hem volgut és introduir el primer curs, un curs que serà el dissabte, dia 5 de juny, de 10 a 2 del migdia. És un curs que se treballarà la fibra del vímet, del mimbre, com molts d'aquí també ho coneixem, i no començarem fent una cistella, començarem fent un sonall o un sonajero també, com nosaltres molts també ho diem aquí en aquestes terres, no? I serà, pues, bueno, simplement per despertar les nostres mans i a partir d'aquí ja poder, després, al llarg de l'any, al mes de, pues, de juliol, que n'hi haurà més, agost, setembre, octubre, poder ja començar en cursos, pues, més ja complexes.
El Museu de la Pauma del Mas de Barberans ha significat una inversió de 800.000 euros repartits entre l'obra, mobiliari i elements expositius i ha estat finançat per diversos organismes en un 88%, fent-se càrrec de la resta el mateix Ajuntament Masover. Es tracta d'un edifici funcional i estructurat en quatre plantes i un soterrani amb uns 140 metres quadrats per planta. Disposa d'un fons museístic de 47 peces reproduïdes que fins a la dècada dels 60 es confeccionaven al mateix municipi. La més espectacular és la vestimenta del carro.
Èxit total en la segona edició de la Festa del Mercat a la plaça. Moltíssima gent va participar en tots i cadascun dels actes i en activitats celebrades durant el dia i la nit a Amposta. Des d'allí mateix ens ho explica Manel Ramon.
Doncs així és, èxit rotund i absolut de la segona edició de la Festa del Mercat a la plaça. Més de 20.000 persones han participat en aquesta festa i més de 2.000 s'han vestit de pagès i de pagesa donant un color especial a la ciutat d'Amposta des de dissabte fins ahir de llums, quan se va realitzar l'última representació de la sarsuela Jatin Impon. La segona representació i la primera, a l'Ira Ampostina, ha estat plena de gom a gom de gent que volia veure aquesta representació. També èxit absolut de les varietés al casino Ampostino o també de la gincama que es va realitzar a Amposta en busca de l'enigma, on més de 500 persones hi van participar fins a altes hores de la matinada, la festa del mercat a la plaça, els jocs tradicionals, els concerts. Tot ha estat seguit per moltíssims ampostins i ampostines i gent de les Terres de l'Ebre que han volgut gaudir d'aquesta festa ampostina. La satisfacció la mostrava, evidentment, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello, que ho deia així.
Bueno, pues de fet, jo estic molt satisfeta per tota la gent que ha compartit, o sigui, que ha compartit aquests dies, que ha participat, els que s'han vestit des de nens quasi bé recién nascuts, ha estat gent gran, tota la gent que ens ha vingut a veure, ha sigut dos dies intensos, de feina, però de molta satisfacció perquè la gent ho està parada pel poble dient que disfrutaven, que gaudien, que estaven de les 10 del matí aquí, que no marxaven fins a les 9 de la nit. Els bars estan supercontents perquè també han fet uns menús que la gent ha pogut gaudir d'aquells menús que es feien en aquella època i que també ho han acabat tot. Vull dir, és que més satisfacció realment no podem tindre, de veritat.
Doncs era el resum que em feia la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello, d'aquesta magnífica festa del mercat a la plaça. En un dels moments més emocionants fou la interpretació de l'himne de la ciutat a càrrec de les corals, de la lira i de la fila, i també acompanyats per la banda de la Unió Filarmònica. Recordem que la festa va ser inaugurada per les tres entitats centenàries de la ciutat, la lira, la fila i el casino de la ciutat.
Gràcies, Manel. El govern català declara la festa de Sant Antoni d'Ascó com a festa patrimonial d'interès nacional. El govern acordava, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserres, declarar com a festa patrimonial d'interès nacional la festa de Sant Antoni d'Ascó. La festa es concentra el cap de setmana més proper al 17 de gener i dura 4 dies. Comença amb la recollida de la llenya que els veïns deixen a les portes de les seves cases i que servirà per alimentar la foguera al llarg dels dies de celebració. També té lloc la plega o la capta de diners pels carrers del poble que abans servia per sufragar les despeses que generava la celebració. El segon dia destaca pels tres tombs i la benedicció dels animals. Ascó té la particularitat que són encapçalats pel clavari i els majorals i que en el seu itinerari es passa a cercar la imatge del sant a casa del clavari anterior que al llarg de tot l'any l'ha custodiat. També tenen llocs els oficis solemnes en honor al sant i la processó amb la que es trasllada la imatge a la casa del nou clavari i qui convida els qui l'acompanyen a dolços casolans i begudes de la terra. Aquest mateix dia i els dos següents tenen lloc les corrides de cavalls, matxos i rucs amb els tradicionals premis de galls i cebes i també amb diners en metàl·lic. La foguera encesa el segon dia de la festa del clavari i els majorals, les pubilles i les damiseles s'ubica al vell mig del pla de l'església i esdevé durant els dies de Sant Antoni un element simbòlic de la festa. Cada dia a les 6 de la tarda i fins ben bé la mitjanit té lloc al voltant de la foguera la ballada de jotes i de sardanes. Entre els elements que conformen la festa major d'Ascó destaquen la jota d'Ascó, de la qual es té constància de l'any 1520, i les corrides al carrer dels Clots, que és el nom amb el que es coneixen a Ascó les curses de cavalls, matxos i rucs. Compte enrere per conèixer el nou eslògan de l'Ametlla de Mar. Aquesta setmana finalitza el termini per presentar les propostes a Turisme, que es poden votar mitjançant el grup Turisme del Facebook o l'adreça electrònica turisme@ametllamar.cat. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
El pròxim divendres es tanca el termini per presentar les propostes del concurs que el Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar ha convocat per primera vegada amb la finalitat de trobar un nou eslògan de cara a la promoció turística del municipi. Turisme vol que sigui una frase impactant que desperti l'interès dels que puguin llegir-la per conèixer la nostra vila marinera i fer-la el seu destí de vacances. El nou eslògan ha de transmetre els valors de l'Ametlla, fent referència a alguns dels seus actius turístics com a destinació de sol i platja, a la seva costa i a les seves cales, respectuosa amb el medi natural, i també poden constar idees relacionades amb la seva gastronomia i el tipisme mariner. És desig del patronat impulsar la participació ciutadana en aquesta acció. Per això s'han penjat les bases del concurs a internet i s'ha utilitzat la xarxa social Facebook perquè tothom s'assabenti i s'animi a participar. Dami Yao, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Des del Patronat Municipal de Turisme es va creure convenient que canviava una mica l'eslògan o la marca del nostre poble, ja que el sector turístic és un sector que evoluciona constantment, i creiem que l'eslògan anterior, l'Ametlla de Mar, un paradís per descobrir, ja havia quedat una mica desfasat, i per tal d'actualitzar la marca vam creure convenient crear aquest concurs de l'eslògan turístic de l'Ametlla de Mar, i volíem fer-ho amb la participació de com més gent millor, la gent del poble, la gent de fora, i volíem escoltar la veu, no? I per això volem animar que durant aquesta setmana, que encara hi ha termini, encara hi ha temps per presentar les vostres propostes, fins divendres, que animar la gent a que participi i que a través de les bases que busqui quin és l'eslògan per tal de promocionar la cala a tot el món.
L'eslògan ha de constar obligatòriament el nom de la vila i pot arribar fins a 10 paraules, incloent-hi aquest nom. Al concurs hi poden participar totes les persones que hagin complert els 16 anys d'edat en el moment de la presentació de la seva proposta i poden fer-ho amb un màxim de 2, originals i inèdites. Tanmateix, els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i es fan responsables de qualsevol reclamació per autoria aliena o plagi. El jurat estarà format per persones vinculades al sector turístic o al món de la publicitat de la població i podrà declarar el premi desert en el cas d'entendre que la qualitat de les obres presentades no sigui suficient o que no representin a la població de la manera en què es demanda a les bases. Aquestes es poden consultar a la web www.ametllamar.cat/turisme. El premi per al guanyador és d'un cap de setmana per a dues persones a l'hotel Ametlla Mar, a més d'un lot de productes de marxandatge del Patronat de Turisme. Un cop tancat el termini de presentació de les propostes, una de les quals ha d'esdevenir el nou eslògan de la població, La setmana del 31 de maig al 4 de juny es pot votar via mail a l'adreça turisme@ametllamar.cat i també pel grup Turisme del Facebook, un dels 5 finalistes que haurà triat prèviament el jurat.
Gràcies, Araceli. Acabem amb música, perquè a partir del mes de juny tornen les jornades musicals a la Pietat. Després de l'èxit aconseguit en les passades edicions, a partir del diumenge 6 de juny, l'Ajuntament d'Ulldecona torna a posar en marxa aquest singular esdeveniment musical. Com sempre, a les portes de l'estiu i des de fa 5 anys, l'Ermita de la Pietat es prepara per seguir oferint la millor de les propostes musicals del territori. Independència, originalitat, heterogeneïtat, ritme, autenticitat, singularitat, i el millor públic del món serien alguns dels apel·latius d'aquesta sèrie de concerts que s'ofereixen amb entrada lliure i en el mar bucòlic de la terrassa de l'Ermita de la Pietat. El cartell d'actuacions per al mes de juny s'enceta amb el format pels Jou Calis i Sabina Huit, músiques jueves, balcàniques i jazz. Serà el dia 6 de juny a partir de les 8 de la tarda. També el cantautor ebrenc Pepeti Marieta actuarà el dia 13 del mateix mes i presentarà en exclusiva el seu treball nou, Qui no plora no mama. El 20 de juny serà el torn per a The New Niles, presentant el seu últim treball Sin Rendición. Formats el 1996 com a trio sense bateria, veu, guitarra acústica, guitarra elèctrica i contrabaix, el grup va enfocar el seu estil cap al so favorit dels seus components, el 50 rockabilly. Doncs amb aquestes propostes musicals estem arribant ja a la fi del nostre temps. Encara ens queda la previsió meteorològica.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tenim per endavant un matí de dimarts ben tranquil, amb sol, només alguns intervals de núvols cap a ponent, no hi ha boires a la costa, i la previsió per aquesta tarda apunta a la possibilitat, baixa però no nul·la, d'algun ruixat dispers cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. També alguna gotellada pot arribar al voltant del massís dels ports a l'interior de Tarragona. Tot plegat amb un dia càlid, un dia de màniga curta, màximes que poden ser més elevades que les d'ahir, dilluns. Cap a Pla de Lleida i Terres de l'Ebre s'aproparan els 30 graus i fins i tot en alguna població on pugin més, marcar màximes de 31 o 32. També els vents al sud escalfats faran pujar el termòmetre fins als 30 graus cap a Girona. El vent de sud, la marinada, es reforçarà a partir del migdia i la tarda, sobretot cap a la costa brava i a la costa central, i demà dimecres s'espera un dia molt semblant. Sol, a la tarda alguns ruixats, potser més probables cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot a Lleida, seguirà fent calor al migdia, i a partir de dijous un canvi de temps, el temps canviarà uns 180 graus, perquè per una banda a la tarda hi haurà ruixats, amb els repartits, però pot arribar a ploure a molts sectors, i també les temperatures començaran a baixar.
Arriba el comiat i una recomanació. Sobretot mirem de tenir molta cura amb el nostre entorn, especialment pel risc d'incendis que implica l'arribada del bon temps. Pensem que és molt fàcil perdre i molt difícil recuperar. La propera jornada serà demà, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i a l'hora de sempre. Els esperem.
Me cago en l'arbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.